Bona tarda, senyors i senyors. És tard i vol ploure, que acostumem a dir. Són les 3 i 8 minuts. Coneixen aquell acudit d'aquell individu que en incorporar-se a l'autopista s'equivoca i entra pel carril erroni i es posa a circular en sentit oposat a tothom? Quan engega la ràdio i posa l'oracle de Catalunya Ràdio, evidentment, sent que diuen: atenció, automobilistes, hi ha un cotxe que circula per l'autopista en sentit contrari i és un perill. El conductor, en sentir-ho, diu: només un, si van tots en sentit contrari. Com que fa poc que som del Club dels Rics, cometem el mateix error de perspectiva. Ens agafa una mena de borratxera de nou ric que ens fa oblidar que un dia vam ser pobres i que ens porta a pensar que el progrés creix de manera espontània, sense treball. Doncs no. Això que us acabo de llegir, és un fragment llegit directament del nou llibre d'en Xavier Roig, que avui ens acompanya a la tertúlia, ara en parlarem, un fragment de La dictadura de la incompetència. És clar que aquesta vena que duem als ulls, que comenta en Xavier Roig, ha tingut aquesta setmana des del Parlament de Catalunya veus de tots els colors, començant fins i tot per la pròpia president Montilla, que demanaven que ens traguéssim aquesta vena, que el treball, que l'esforç no pot desaparèixer de l'esquema dels valors dels catalans. Calma. És cert, però, que en aquesta època de globalització hi ha gent que té eines a les seves mans. El senyor Trichet, per exemple, el Banc Central Europeu, que poden mantenir el preu del diner, que després arribarà als altres bancs i que finalment arribarà a les empreses i a la gent i que farà que tots siguem més feliços. Solucions que a vegades fan salat, perquè arriben tard. Que us ho preguntin, si no, els treballadors de Seat o de Nissan, per parlar d'una notícia d'aquest matí mateix. Treballadors que hauran de deixar de treballar durant uns dies, esperem que recuperin després la seva feina. Llàstima. Segur que voldrien aplicar ells el seu esforç i el treball. Els tocarà esperar. L'oracle d'avui és un gran plaer. Aquest divendres 3 d'octubre del 2008, una gran satisfacció que hagi acceptat la nostra invitació a fer tertúlia, un dels grans valors de l'escena, de les arts escèniques, cinematogràfiques, podríem dir el seu lema, de Catalunya al món, Sergi López. Com estàs? Bona tarda.
Com estàs? Estic bé.
Estàs molt bé.
També com puc.
Que des del dia 9 d'octubre, és a dir, d'aquí 6 dies, comença a representar Non Solum al Teatre Nacional de Catalunya, un espectacle que vam tenir posat de veure fora del Nacional, perquè això s'ha vist segurament fins i tot a Lleida, a Reus, a Girona, ha girat ja per tot Catalunya.
Inclús a Lleida. Sí, s'ha vist una mica. Bueno, s'ha vist una mica.
Dic inclús a Lleida perquè ara saludarem el Joan Cal, que és a Lleida.
Bona tarda,
Joan. Bona tarda, director del Segre, que també és tertulià de l'Oracle.
Doncs sí, és un... Igual que l'obra ja és difícil d'explicar i és una mica estranya, però sobretot m'hi reconec en ella. M'hi reconec en la manera com s'ha distribuït, perquè l'hem distribuït nosaltres amb l'Helena des de Setze Fetges, i l'hem distribuït d'una forma una mica peculiar, perquè...
Setzefetges.com, allà podeu trobar, no?
Setze Fetges, sí senyor. I la distribució és una mica estranya, és a dir, hem passat abans per París que per Barcelona, perquè les coses han anat així, perquè la vam estrenar a Girona temporada alta, després hem fet uns quants bolos, i tenim que anar a Barcelona, però no trobàvem dates, jo tenia feina amb això del cinema que em passa i això, i al final lo de París va concretar, va ser una oportunitat. Sí, ja, ara al febrer, vinga, va.
I Marsella també l'has fet, no?
Marsella i alguns pobles més. No, per aquí, per Catalunya, ho he anat fent, al País Valencià també, i a les Illes, vaig estar a Mallorca 2 setmanes, i ara al Nacional, noi.
Molt bé, no?
Sí, fenomenal.
Quantes representacions portes ja, abans de començar? Diguem així, perquè generalment es fa al revés, el procés.
Sí.
Busca un teatre a Barcelona i després l'èxit fa que...
De fet, normalment es fa com es pot, perquè el teatre... Sí, es fa com es pot perquè el teatre és molt fotut. Jo el que vic és un privilegi i no sóc exemple de res, saps? Jo el que vic és un conte de fades. I a mi em surt molta feina amb el cinema, tanta que no la puc fer tota i haig d'escollir, amb la qual escollo coses que m'agraden, que és enorme. I llavors el del teatre també, normalment l'obra de teatre ja sabem el que és, tinc molts amics i ja n'he fet, no? Ja n'he fet de tonteries pel món, n'he fet, llavors... Saps que normalment quan tens una obra la feinada que tens és perquè hi hagi una actuació, i si hi ha una actuació pot ser diumenge i 3 cops seguits, però dius que sí. En canvi, jo aprofito el moment que tinc, no?, i intento protegir-la i la vaig fent de tant en tant. No estem posant una energia desaforada en explotar-la a tope durant 2 anys o 3 o 4, sinó que anem fent amb l'obra.
Paul Newman el devies arribar a conèixer, tu i tot, el devies veure algun dia allà, quan tu que has estat a...
Que aquí, on, com es diu això?
Els Oscars, el Còdec?
No, els Oscars, el Josep Lluís, no. No, el Paul Newman no l'havia vist, però sí, amb això feia pel·lícules.
Sí, no?
Feia pel·lícules, que es distribuïen.
No us havíeu creuat, segur?
Creuat, pots comptar. Potser un dia anant a París ell tornava cap a...
Exacte.
No, no l'havia vist mai. En,
en fi. No, deia això per remarcar la teva internacionalitat i que tu has
estat... Gafo avions. Sí, 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 sí.
Has optat a la màxima cota.
La màxima cota, sí, 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 sí.
Saludem en Xavier Roig, que fies així amb el dit, volguem dir, el salvem. Salvem a Sergi López, com els emperadors romans.
No, el salvem a Salva, Sal.
O quan deia això de que ha anat primer a París que a Madrid, ai, que a Barcelona, això t'ha agradat.
M'ha agradat perquè, a més, no, és un mercat... Ell diu, tinc molta feina, no la puc acabar. Uh-huh. És que si tu comences per fora, te'n dones compte que el mercat és molt gran.
Bueno,
no, no,
però ell deia sèrie, comencem per allà on podem, no? Una mica també.
Sí, però quan sí, ell comencem per on podem i ell pot per més llocs.
Ja. Però pot per més lloc perquè ha començat des de París?
O... Les raons que siguin. Pot per més llocs perquè té una capacitat per començar per més llocs. És a dir, si tu d'entrada no parles només que català i castellà, home, començar per París és fotut.
Sí,
no?
Sí, esclar. Home.
No, la vida és així. És
no ho entenen.
No, més carrega no
l'entén. No, es poden parlar francès i després...
No, però la seva posició traslladada a l'empresariat en general català els hauria de fer mirar. Diu, no, és que la multinacional aquesta triomfa... L'Starbucks està tot arreu i calla, ve aquí...
L'Starbucks, això de les cafeteries aquestes,
no? Això ja comença a ser difícil d'entendre.
Que l'Starbucks...
Aquest cafè.
Sí, no, costarà molt d'entendre, però la realitat hi ha que entendre-la. Sí, això és una realitat, no? T'agradarà a mi, no? Jo quan no veig cafè me fa. Però vull dir que es tracta de posicionar-se, no? I ell està ben posicionat, clar.
La Lola García, sots directora de La Vanguardia, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
T'agrada l'Starbucks o...?
L'Starbucks no, no.
Aquestes cafeteries que hi ha per aquí, que han començat a sortir com a bolets.
Molt a prop aquí, no.
I en Sergi López...
En Sergi López m'agrada més, bastant més que l'Starbucks.
Bueno. Ets un star, també.
Eh? Ets bucs,
exacte. Starboy.
Coneixies l'acudit aquest d'en Xavier Roig, aquest de l'autopista?
No.
Que...
A mi m'agrada molt el títol, eh?
La dictadura de la incompetència.
És molt assenyat pels temps que corren. Sí, sí, sí.
Nou llibre d'en Xavier Roig que acaba de sortir... Ja hi és, a les llibreries, o...?
Sembla des d'ahir o avui.
Des d'ahir o avui.
Sí, perquè això... Abans no la distribuïdora, després no la pugen del magatzem, que la nena està malalta, no la posen a l'aparador, no? Vull dir...
Sí, que hi ha un procés. Hi ha un procés.
Està molt bé. Aquest llibre, de fet, és, no l'he llegit. Ja ho saps, perquè l'acabes d'ensenyar fa un rato, però està molt bé aquest llibre. Sí, segur que està bé, perquè d'entrada, amb el títol que té, això de dictadura de la incompetència, té algú que forçosament hi ha un lligam sòlid. És a dir, perquè jo t'he preguntat, dic, això de la dictadura té que veure amb els diners públics? I m'has dit sí, molt.
No?
Per tant, ja comencem un bon títol, ja. El títol parla del que hi ha dins.
Promet, no?
Promet, Pol. A més, d'incompetència, com que n'hi ha cabassos, i segur que hi ha tema.
Però dona'ns una mica més d'esquer, Xavier, de...
No, bàsicament, el que intento explicar és que el món s'ha tornat molt complex. Molt. Uh-huh. Ara dèiem, per exemple, no entrem a l'Starbucks, però la realitat és que estan, no? Uh-huh. I no viuen de la subvenció, els Starbucks. El món s'ha tornat molt complex i, per contra, els poders públics de determinats països que a vegades són més incompetents. Llavors, clar, això té un final dramàtic. Uh-huh. O sigui, una cosa que a vegades més
estan
complicada.
Estan fora de la realitat.
Exacte. No fora de la realitat.
Sí. Bueno, no.
Incapaços de gestionar.
No segueixen el ritme.
La realitat és molt difícil de gestionar. Uh-huh. Si a sobre no estan els millors per intentar-ho, la cosa té un futur molt, molt magre, no? És un raonament molt simple. I a partir d'aquí, doncs, intentar...
Doncs argumentar exemples d'incompetència, no? M'imagino que el llibre recull.
Sí, no, però exemples clars no, els vivim cada dia, els trens, no sé. La tomba que gira.
No, però això és, tu dius que és una mica simple i així, però potser deu ser perquè jo segurament sóc simple, no? Però almenys això sí que ho entenc, i a més no ho entenc, sinó que em preocupa molt i és una idea que m'obsessiona molt. Jo, fins a quin punt el caler públic està gestionat de forma completament amateur.
Exacte.
Vull dir, això és una cosa que jo no entenc. Jo entenc que, clar, hi ha càrrecs que són electes, hi ha gent que vota, que no tenen per què ser professionals de la gestió. Però és que tu, com pot ser que tothom estigui d'acord que tots els ajuntaments d'aquest país, tots els ajuntaments, hi ha algú que no funciona? És a dir, hi ha massa gent per la feina que hi ha. Com pot ser que tothom estigui d'acord i no es pugui fer res perquè, bueno, perquè hi ha els interessos polítics, el joc polític o la...
No? Hi ha aquest principi que és universal i que passa amb el món privat i amb el món públic, que tots l'hem viscut. Una persona d'un determinat nivell, per sota seu, mai posarà ningú que tingui una capacitat superior a la seva.
Principi de Peter, no?
Sí, digue-li com vulguis, no? I llavors, clar, els partits tampoc... el sistema electoral i el sistema de partits, almenys aquí, no està muntat perquè es vagi depurant i a dalt quedin els millors. Perquè tu quan vas a votar tens poc a dir en quant a les candidatures són llistes tancades. I això es va pervertint. Els polítics es deuen al seu partit i no a l'electorat. Ara hi ha hagut un exemple molt, molt... que a mi l'altre dia em va sobtar molt, no? Surt un portaveu de la Comissió Europea, una comissió que no ha estat elegida, i un portaveu que encara menys, i li llegeix la papeleta als congressistes nord-americans perquè no han aprovat el pla aquell.
Sí,
que estan responent els interessos dels seus electors del seu districte, de no llistes tancades. Del seu districte. Europa s'ho ha de fer mirar. Algunes coses se les ha de fer mirar. No pot ser que algú sense cap autoritat moral democràtica li llegeixi la papeleta a un congrés que no només ha estat elegit per llistes ni tancades, sinó per districtes molt específics i concrets, no? Aquestes coses poden acceptar.
Dius que el llibre no vol alimentar la cultura de la queixa, no, Xavi?
No, perquè té les coses tenen alguna solució, no? Hi ha que treballar-s'ho, no? No és allò... Oh, pa, no.
Però això exactament qui s'ha dedicat a trobar solucions amb això? Perquè jo, clar... no sé com dir-ho, hi ha coses, ja dic, molt de pagès, però uns països que es posen el sou a si mateixos, és complicat que, o sigui, qui és el que ha de dir, nois, aquí hem de posar una mica d'ordre, hi ha d'haver algú que...
Jo crec que al final han d'actuar, el llibre em sembla que ho dic, han d'actuar una mica com les corts franquistes. O sigui, s'ha de fer una reforma, s'ha de fer una reforma i dir, el nostre temps ha passat, les corts franquistes van votar l'autodissolució. Això...
Home, no dissoldrem els ajuntaments, ara.
No, el que vull dir és que han de saber que si canvien... Molta gent diu, el sistema electoral no canviarà. Per què? Pels que encara estan, saben que això no sortiria.
Doncs
pues aquest acte l'han de fer. Han de dir, jo...
Bueno, ja hi ha intents de reformar la llei electoral i tot això, no?
Sí, però... I és l'última alternativa que tenim. L'única esperança és això, esperar que ells mateixos diguin...
Es regenerin.
Però alguna cosa tenim a veure els ciutadans, també, no? Alguna cosa tenim a veure... És a dir, jo crec que, en el fons, tot i el sistema electoral i demés, alguna responsabilitat tenim els ciutadans en els polítics que ens representen i en el nivell de competència, perquè hi ha hagut també un nivell d'abandó de la pròpia responsabilitat de cada ciutadà, d'allò que és públic, d'allò que és polític, que, clar, que al final acaba reduït en un grup molt mínim de persones, no? I jo crec que ja interessa als polítics professionals que quanta menys gent s'interessi per la política millor, però que també quan més vigiles i quan més a prop estàs de la teva realitat política i social, més fàcil és vigilar-ho això, no? I denunciar-ho.
Sí, però amb un sistema educatiu que no afavoreix l'esperit crític ni el treballar, i que això és fruit d'un sistema mica... públic important, és un peix una mica que es menja la cua, no?
Sí, però el que no podem acabar dient és no hi ha remei, que això
segur,
és un desastre.
No, jo deia que té una solució, però sense la col·laboració dels polítics no té la nostra, la ciutadà, és necessària.
Quan vegin que no tenen més remei, no? Que una mica...
Estan passats de voltes.
Jo...
Però la societat ha de fer coses, la societat civil nosaltres hem de fer coses. Cadascú en una xarcuteria, tu et posiciones respecte al món on vius i tu prens decisions també, vull dir, això de pensar que...
I no em posis tant d'aquest costat, posi el de l'altre, no?
Però es minimitza l'aportació a la societat civil, perquè tu dius això i és veritat.
Sí, fins que ens quedem amb la mare que ho va parir tot. La gent que... Jo penso que...
Però ja... Escolta, jo renuncio a una gran part dels meus ingressos per passar-los amb ells. A mi que no em diguin que no col·laboro. A més a més, puc col·laborar-hi amb idees i treball, i això ho fem més o menys tothom. Però em diguin que no fem res. La classe mitja és la que manté el sistema. I la manté base d'impostos. No diguin que no fem res. A més, fem altres coses. Absolutament. Hi participem.
Jo crec que la societat també participa moltes vegades. No sé, tenim aquí a Barcelona, sempre hi ha, o a tota Catalunya hi ha institucions, hi ha, no sé si tens una cambra de comerç o tens un RAC o tens un... Sempre hi ha institucions que
però també estan pervertides.
Donen la seva opinió de les coses i participen. No em sembla que sigui això una societat...
Però estan institucionalitzades aquestes crec jo,
S'assumeixen, hi ha aquesta vàlvula d'escapament.
Consens.
Això és l'Oracle Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, avui amb Sergi López, que com diem estrena... Com es diu això?
Com es diu això?
Clar.
Fa.
Estrena a Barcelona.
Fa. Exacte, molt bé.
I a més arriba Rodó.
Gràcies, Joan.
Com els Limones del Caribe.
Estrena a Barcelona, perquè fins ara no ho havia estrenat a Barcelona, a la sala de tallers del Teatre Nacional de Catalunya, el Non Solum, que vol dir que no estàs sol.
Sí, no, efectivament. Quan és un monòleg. Quina contradicció.
Pues sí,
efectivament. Tu has agafat de seguida, Gracet. Aquí hi ha una contradicció.
Perquè ho he vist. N'he sigut espectador.
Sí, doncs és veritat que és una contradicció i una contradicció que ens fa riure. De fet, Non Solum, en principi, i la idea és per riure. Però és una mica com el que parlàvem ara de prendre la posició amb la societat i tot plegat. Uh-huh. És per riure, l'hem escrit amb aquest noi que ja recordarem, amb el Jorge Picó. Jo he improvisat i ell anava mirant, anàvem escrivint, anàvem reimprovisant el que havíem escrit.
Que no és teatre modern, però, no?
Que no és teatre modern, sí que és una mica modern, eh?
Sí?
Però nosaltres, l'espectacle, diem que és teatre... Ens enfotem una mica d'això perquè ens fa una mica de riure. Tot és perquè ens fa riure. El que passa que no ens fa riure. L'humor blanc, inofensiu, amable i això, cada cop ens fa més riure. És a dir, aquesta idea que té a veure amb, té a veure amb el tema de dir que les coses són com són i que no es pot solucionar i que això va malament, però bé, què puc fer jo? És aquesta idea tan americana i tan d'aquí, tan industrial, no?, de la idea de l'entertainment, aquesta idea de l'entreteniment, bueno, doncs cada dia ens fa menys riure. O sigui, entretenir-se està molt bé, doncs el futbol, moltes coses, el teatre, el cine, està molt bé, està molt bé. Però, hòstia, no es pot perdre de vista que tu pots entretenir, però alhora... Nosaltres fem una obra, la fem perquè tenim ganes de dir coses. I volem aprofitar que... No és una reflexió intel·lectual, ens posem a escriure coses i a improvisar, i sóc un pallasso, sóc que faig per fer el burro. Però posats a fer, no sé, hi ha uns temes que m'interessen més que els altres. I això, l'humor blanc, doncs...
I vols dir que tota aquesta força que tens perquè vingui a veure la gent al Teatre Nacional, doncs que quan surti dic, pum...
Bueno,
que s'endugui quatre...
Que s'endugui el que li sembli, però sí, és a dir, el teatre té una cosa que és molt immediata, que és un diàleg, que no és una obra de teatre més aquesta, intel·lectual, és a dir, que passa algo físic, és a dir, que, i més quan has de riure, ho notes molt.
De fet, en una de les ressenyes que trobem avui als diaris, en concret el suplement Què fem de La Vanguardia, es diu que deixant de banda el Bagdad, aquest és l'únic escenari de la ciutat en què podreu assistir en viu i en directe a un acte sexual complet, si és físic. Encara que això sí, només vegeu un sol actor que no diu durant l'acte ni una sola paraula manifestament eròtica, com a reclam.
Un acte sexual, si té alguna cosa de pornografia. És a dir, l'humor, nosaltres, que no podem evitar-ho quan escrivim, l'humor ens pertany, escrivim així i no podem evitar-ho, no? Però és veritat que s'ha dit moltes vegades, i no ho descobrim nosaltres ni molt menys, no? L'humor et serveix, et pot servir per parlar de coses que són tabú, coses que no podies parlar. Tu podies parlar de les més grans atrocitats de l'home, saps? I llavors nosaltres hem intentat anar lluny, intentar una mica lluny, és a dir, no només explicar una història d'amor graciosa, sinó sexual i anal també, saps? És a dir, anar una mica lluny. Sí, doncs et fa riure perquè ets així.
No, la Lola també ha rigut, i el Xavier també ha rigut, i el Joan no el veig perquè és a Catalunya Ràdio. No,
explica'ns què expliques.
Explico un dels personatges que surt explica una experiència estranya que va tenir de tipus físic amb una mena d'ésser que no acaba d'entendre. El que passa que l'espectador i nosaltres entenem de seguida que està parlant d'una dona. Sí, però amb la innocència, si tu parles innocentment del que és un cigarret, és un tub de paper amb una mena d'herbes que llavors les assequen, les posen dins, els hi foten foc i el fum se l'empassen. Bueno, doncs fan això, no? I de fet et permet tenir un punt de vista diferent sobre coses molt quotidianes, com per exemple les relacions anals, Gracet, l'altre dia en parlàvem.
Sí, sí,
tant. No, per exemple, això o altres coses, no? Sí. I de fet l'espectacle, a més de l'escena porno, doncs hi ha insults, està mal parlat, està... No només és una mica, diguem-ne, políticament incorrecte, sinó que és inclús lingüísticament incorrecte, el que és collonut de fer el Teatre Nacional. Vull dir, està mal... No, està bé perquè, no, estan encantats, l'equip del Teatre Nacional, estem al Bel, vull dir, és un crac, de veritat, estem encantats, ens han acollit i de seguida hem demostrat un entusiasme pel que fem. Sí, és un lloc on hi ha gent que escriu, saps? Estan treballant amb gent jove i autors que escriu coses, que si coses vol dir que es diuen coses i que es transmeten a gent, no? I això ens posa talents.
I com s'aconsegueix passar un milió de personatges per un monòleg?
Un milió de personatges.
Sí. De fet, són 900. No ho sé. És que és això. El que és curiós és que nosaltres el motor ha sigut les ganes que tenia jo de pujar a un escenari, a veatges de 3 anys i mig sense fer teatre. I
és que és veritat, 3 anys i mig sense... Aquella comèdia, els errors que... No, pels costurets l'any passat encara t'hi vas enganxar.
Sí, encara, mira, allò, sí. Però, sí, però ho trobava... Era quasi una mancança física, saps? Allò de fer teatre.
Fet pols, no?
Però l'any passat els vau haver de fer Sitges, no? No els vau haver d'anar a fer Sitges perquè no hi havia teatre a Vilanova?
Perdó, Sitges no sé ni què és. Vam anar...
Per un festival de cine,
ara, eh? No és una marca de què? De pinso. No, hem anat... No ho sé, és que no ho sé, t'ho dic en sèrio. Sant Pere de Ribes vam anar.
Perquè a Vilanova no hi havia teatre, no?
A Vilanova no, és que Vilanova és una ciutat molt curiosa. Vilanova és fabulós, és un gran paradís. Vilanova és una ciutat de 60.000 habitants sense un... teatre. Sense un teatre.
Que l'han tancat al Centre Catòlic.
El catòlic...
Pots fer la platja.
El centre catòlic, sí, és veritat que hi ha una escena de 4 metres de fons i gestionada per com es gestiona i que està bé l'espai que ocupa, però veia que una ciutat de 60.000 habitants de la seva oferta teatral. Sí, les tres coses que bonament el catòlic els deixen per... parlant d'aquest llibre... Que
de la incompetència. Fem una petita pausa publicitària, de seguida reprenem la conversa, la tertúlia d'avui, amb Joan Cal, des de Catalunya Ràdio Lleida. Hem de parlar d'un dels efectes de la crisi que avui publica el Segre en portada, el fet de que s'ha de fer una presó a Tàrrega per ara i tant...
De moment no té data.
No té data. Un altre dels efectes...
Home, crec que a Tàrrega no estan molt preocupats, eh?
No, home, però l'alcalde, quan va anunciar, va dir...
Sí, va mullar molt.
I això serà una bona injecció. Tornem amb Lola García, amb Xavier Roig i amb els oients. Per exemple, un regidor que ens ha escrit, era regidor per Iniciativa per Catalunya als Pallaresos, diu, ha estat marginat per demanar una reducció de sou als regidors i treballar més altruísticament pels municipis. Ara tornem.
Has deixat el televisor, en Cesc?
Què dius? Si l'he apagat.
El llum que es veu al televisor no diu el mateix.
No em facis aixecar ara per prim el botó.
Home, és que si l'apagues amb el comandament a distància va gastant energia. Si l'apagues del tot, te'n pots estalviar un 60% del consum.
D'acord, ja hi vaig.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalvis energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Vine a Carrefour i estalvia amb nosaltres, perquè fins dissabte 11 d'octubre tens una àmplia varietat de marisc a 9 euros. Per exemple, la peça de llamàntol, o un quilo de gamba llagostinera, o llagostins cuits grossos, i fes una mariscada per només 9 euros. Amb Carrefour és possible.
Diumenge, de 12 a 2 del migdia, al Museu Tèxtil de Terrassa, et divertiràs inventant, jugant i dissenyant el teu botó.
Vine al taller creatiu Juguem amb botons, per grans i petits, amb la dissenyadora Victòria Ibars. L'activitat és gratuïta.
Recorda-te'n, al Museu Tèxtil de Terrassa.
La visita a la Manresa modernista és per amants de l'art,
de l'arquitectura,
de la història,
és per estudiants,
i per famílies,
per parelles,
per persones curioses.
És per tu. T'hi esperem.
Tots els diumenges d'octubre, a 2:15 del migdia. Per informació i reserves, truqueu a l'oficina de turisme de Manresa, al 93 878 40 90, o al web manresaturisme.cat.
Tots els visitants tindran un obsequi de la ciutat i la possibilitat de combinar aquesta visita amb una altra a Sant Benet de Bages.
Al supermercat del Corte Inglés et convidem a descobrir un gran país, Argentina.
Un país increïble per la seva gent, la seva natura i per descomptat pels seus productes d'alimentació.
Vins, conserves, mate, dolços, carn...
Argentina, 5 continents en un sol país.
I ara tot al supermercat del Corte Inglés.
Si et fascina el cava i el seu món, no et pots perdre el Cavatàs 2008.
Del 3 al 5 d'octubre, unes dates úniques per descobrir tots els tresors que s'amaguen darrere un bon cava.
A Sant Sadurní d'Anoia t'espera la 12a mostra de caves i gastronomia.
Organitzada pel Patronat de Turisme de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de Caixa Penedès.
Tot el que cal saber és al web cavatast.cat.
Cavatàs 2008, la màgia del cava.
Aquest dissabte, més festa! La festa del primer congrés de l'associacionisme cultural català a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. De 5 de la tarda a les 10 del vespre. Cercaviles, ball de bastons, gegants, corals, diables i concert final amb la Carrau. Aquest dissabte, més festa amb l'associacionisme cultural català.
Un viatge en el temps.
Una casa plena de màgia.
Un circuit inoblidable.
Amb esport, habilitats, tecnologia, cine...
Seguimos cumpliendo 2008 és un espai per a l'experiència directa. L'esdeveniment que no et pots perdre. De l'1 al 4 d'octubre al Moll de la Fusta, davant de Correus, a Barcelona. Vine a conèixer-lo.
Organitzen 11 i Fundació 11. Patrocinen Fundació Vodafone, Obra Social Caja Espanya i Fundació Eroski.
Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033. A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
Passen 2 minuts de 2:45 de la tarda, hem fet una primera pausa, en farem una de segona per agafar aire, per poder acabar de riure, assaborint les coses bones que té la companyia d'en Sergi López, la del Joan Cal, el Xavier Roig, la de Lola García, també la de la Sílvia Creus, el Sergi Cotillas i la Judit Sala, a l'Oracle Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Per cert, parlant de nacional, hem vist que el teu nom sortia com un dels que s'havien adherit a la manifestació que sota el lema Som una nació, volem estat propi, es va fer a Barcelona l'11 de setembre.
Què?
Eres tu o què?
Sí, home.
No,
home, sobre això, és que saps què passa? Que des de... A partir de la idea aquesta de Som una nació, que jo això ho he sentit a dir a molta gent... Em sembla de calaix, vull dir, lo normal, lo natural, si tu penses que ets una nació, es voler ser independent. Òbviament, la independència, des de petitet, sempre l'he entès com una característica positiva. Uh-huh. Per tothom. És dir, si en qualsevol dels casos, no? I en qualsevol dels... No? Ser independent, hòstia, és desitjable a tothom l'independència.
Però últimament, en aquesta època, hi ha molts fills que encara viuen a casa dels pares, eh?
Ah, això sí. També els
hi
desitjo.
Que no hi ha manera de treure'ls.
No, si és un camí, no sé, ja veurem com ens apanyem, eh?
En Toni Cantó faries una pel·lícula o...?
Amb què?
Toni Cantó.
Amb Toni Cantó?
Sí.
Bueno, no sé, bueno, per què l'ho dius?
Depèn de l'argument.
No, perquè ell és el que llegeix el manifiesto.
El Toni Cantó.
Toni Cantó, saps el Toni Cantó?
No és molt amic teu, el Toni Cantó. En fi, és de València, no?
Sí, Jorge...
No,
és
no
amic
sé,
teu,
jo...
Jorge?
Bueno, és de València i fa cosa a València i...
Bueno, home...
Home, però...
Sí? Estàs a casa teva? Costa't el micròfon, Jorge Picó. Poseu els focus.
Ah, no seria, en Toni Cantó llegeix el manifiesto...
El manifiesto de Ciutadans i de Por la Lengua.
Ah, sí?
Sí.
Hasta no ho sabia, no. No, no, sí, no ho sé.
Tu no ets ciutadà.
És el que no.
Passa res, tampoc, que cadascú defensi el que vol. En fi, saludem la Sílvia Creus, que és qui es capbussa en la xarxa, però abans encara de... Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Volíem aprofitar la teva presència, Sergi, la del Jorge Pigó, que és el director de l'espectacle Non Solum, que justament teniu un fòrum on es parla de... No, Sílvia, tu hi has entrat, no?
Sí, a la pàgina web de nonsolum.cat.
Uh-huh. Ai, coi.
Sí. Que no ho sabies.
Sí, sí, bueno, però de veritat que...
Hi ha molts
sí.
comentaris, sí. Una noia que l'ha vist 4 vegades i es mor de riure, gent, comentaris en francès, molts també... Uh-huh.
Per
està molt viu el fòrum.
Culpa de la, bueno, per culpa, gràcies a la versió a la marsellesa.
Exactament.
De Marsella.
Sí, sí,
i de
sí,
París.
Sí, sí.
I gent que la volia veure en DVD, no?
Sí, ho demanaven si es faria en DVD.
Es farà en DVD, Jorge?
Es farà en DVD, Jorge?
Jo crec que no hem parlat de res d'això, de DVD.
No, de moment no.
Però en canvi tenim un exemplar del llibre ja, que ja ha sortit, el llibre?
El text de l'obra surt d'aquí 15 dies, estarà a les llibreries. Uh-huh. La dita columna i, clar, no és l'obra de teatre. Són unes lletres de color negre sobre un fons blanc de paper. Uh-huh.
Com
si
t'ho
has d'imaginar. És dir que és...
Home, és
l'espectacle
que...
és...
Llegir teatre és molt dur, eh?
És que saps què passa? Que el teatre, per nosaltres, i més, bueno, no, no és per nosaltres, no? El teatre no són només paraules. Saps?
Hòstia, mira.
Aquest... No hi ha moviment.
Aquest missatge...
M'entens? Hi ha imatges.
Sí.
Llavors les imatges... És a dir, és una versió molt crua del text. És el text pelat, sense acotacions de posta en escena, uh-huh. sense donar les imatges que hi poden haver. És a dir, perquè qualsevol que ho pugui abordar s'ho pugui...
Sí, però si has vist l'obra, està
clar.
Bé.
Exacte, si has vist, llavors...
Ja tens la imatge ficada dins.
Si has anat al Bagdad, ai, si has anat al TNC, a veure. Missatge de correu enviat a Cat Oracle 7033. Non Solum és el millor que he vist en 10 anys. Sergi López és el millor de, del món.
Això no l'has enviat tu abans.
No, enviat, enviat el Jorge, sí. El Jorge de, la...
Això arriba jo tard.
Jo també he enviat un missatge. El Jorge també és el millor del món.
Un altre que, a propòsit del llibre de, la dictadura de la incompetència, Xavier Roig, i a propòsit de tot això que dèieu vosaltres abans, diu, es podria arreglar no anant a votar, proposa en Jaume. Home, justament ara, els actors americans, i això potser, no. Saps què? Llegim la Palin, i llavors ja podem parlar de que els actors americans demanen que aneu a votar, que anem a votar,
que, no,
que els americans vagin a votar.
Diuen que no, però... Sí.
Doncs ho diu el Semanal Digital, que no hi va haver caos ni errades al debat crucial entre Sarah Palin i Joe Biden. La governadora d'Alaska va recuperar la seva màgia i frescor i la credibilitat perduda a l'esperat duel de candidats a vicepresident després d'haver estat crucificada els últims dies pels seus errors en política nacional i internacional. Palin, preparada a fons per l'equip de McCain, va aguantar un debat intens amb la crisi financera i l'Iraq com a temes clau enfront d'un polític dur i amb una experiència de gairebé 4 dècades al Senat, que va estar molt bé i molt contingut en les seves respostes. Els sondejos post-debat donaven Biden com a guanyador, però reflectien també que Palin va estar molt millor del que s'esperava. De tota manera, com recull Libertat Digital, un 60% dels nord-americans considera que no té prou experiència per ser presidenta si calgués, segons un sondeig del Washington Post i de la cadena ABC.
T'agrada la Palin, Lola? No, dic perquè, a veure, clar, el debat l'han fet abans, a les 3 de la matinada.
Amb això, un momentet abans de
la Palin.
De la Palin, quan deia es pot fer alguna cosa, no anar a votar, clar, tu pots provocar una catarsi en un partit si no vas a votar aquell partit, no? Uh-huh. Però no anar a votar tampoc no és la solució en el sentit que ens envien el missatge, no? Perquè els partits el que acaben fent una mica és respondre a la gent que sí que va votar.
Yeah. O sigui,
només pensen en aquella gent
que si
tens un 50% de la gent que no va votar, doncs aquesta gent desapareix de l'esquema mental dels partits polítics. Mm-hmm. I només es fiquen i pensen en la gent que sí que hi va.
Això només funcionaria el millor dels casos d'un món ideal, de que tothom ens posem tots d'acord i no hi hagués ningú. Hi haguessin 12 vots.
Hi ha una obra del Saramago que no hi va ningú.
Un percentatge important.
Però als Estats Units...
O al contrari, que hi anés tothom. Llavors estarien obligats a pensar en tothom.
Digues, Joan.
No, dic que als Estats Units primer t'has d'inscriure com a elector, no? Llavors no és massa coherent que primer t'inscriguis com a elector i després no hi vegis a votar. Perquè semblaria que...
Suposo que l'oient...
N'hi ha massa milions de persones que no s'apunten als col·legis electorals. Per tant, aquests ja fan l'opció de no anar a votar. I això ja s'ha vist al llarg dels anys que no beneficia gaire a la democràcia, no?
De totes maneres, no. L'abstenció als Estats Units hi ha que interpretar-la en la seva situació. No? Mm-hmm. Hi ha unes primàries molt llargues,
mm-hmm.
La gent hi participa molt. Quan arriben, jo, pels amics que conec, americans, arriba un moment que diuen, escolta'm, qui sortirà? Pues mira, tal com els Estats voten i tal...
Hi ha molta gent que potser està molt implicada en l'elecció de l'Obama o de quan feia les primàries amb la Hillary, i després potser...
Perquè en el seu estat no ha guanyat, representa, com que va per vots electorals,
la participació també és diferent
aquí.
I després hi ha una responsabilitat molt gran dels mitjans de comunicació, sobretot dels audiovisuals, però també dels escrits, que també haurien de començar a pensar si nosaltres fem bé d'imitar-los, respecte de la espectacularització del procés electoral, no? Mm-hmm. És a dir, que al final estiguem cada dia mirant amb enquestes a 1.000 persones, que és les que es fan per comprovar l'evolució de la intenció de vot, enquestes a 1.000 persones, veure si després del debat Biden, això resulta que qui ha guanyat, qui no ha guanyat i qui té més expectativa de vot, tot plegat això és trivialitzar-ho força, no?
I malaltís gairebé, no?
Bueno, l'actor aquest que va guanyar...
L'Schwarzenegger, vols dir?
No.
Quin actor?
President dels Estats
Units.
El Reagan. És que no em sortia el nom. Va guanyar les eleccions perquè el debat se li va veure a Sabata, que la tenia malament, allò de...
Que la tenia gastada.
Tenia
un préssec.
I tothom va interpretar que és que feia molt de carrer, no? O sigui, que les imatges tenen molta força. Això és inevitable.
T'agrada, Xavier, la Palin?
No ho he vist massa. No, el que...
O diuen que no junta dues paraules, gairebé, no? I en canvi...
Ara, aquesta tendència a fer molta... Jo soc partidari de fer befa dels polítics, però abans d'arribar als Estats Units passem pels pobles que hi ha intermig, vull dir, entre Barcelona i els Estats Units.
No et queixis de befa dels polítics d'aquí, perquè com a mínim en Polònia i altres programes...
Sí, però jo crec que una gran diferència amb els països anglosaxons és que la gent aquí pren part. És a dir, quan tu votes a un partit, automàticament, si aquell partit guanya en el govern, la gent el defensa, els que l'han votat.
El món anglosaxó, guanya qui guanyi, el govern és algú amb el que hi ha que estar amb dissonància.
Sempre.
I això és fonamental. Jo no he trobat cap anglosaxó que em parli
sí,
bé del
no
seu govern.
No defensen
mai.
De la mateixa manera. No?
I probablement l'ha votat. No, no, perquè la societat civil i el govern tenen interessos contraposats. Necessaris els dos, però interessos contraposats. Tu no pots, com a societat civil, sumar-te i posar-te a favor dels que estan al govern, ni que els hagis votat.
Sergi, no sé si segueixes molt les americanes, li pareix impossible.
La Feiling, des del punt de vista teatral, què et sembla? La Feiling, des del punt de vista...
N'han fet una nina,
No, però per això t'ho dic.
O sobre el fet que els actors es mobilitzin i facin un anunci demanant a la gent que vagi a votar, en aquest cas.
Què?
Els actors americans, no, què et sembla, tu o Jorge? Si no, fem de tema,
Està dur, Ho tenen difícil,
Qui ho tenen difícil?
Els polítics americans ho tenen molt difícil, perquè hi ha una gent que es deixa calés per fer la campanya i després
això s'ha de tornar.
Que sigui Obama o que sigui, està molt difícil. No m'estranya que guanyi un actor, Amb aquest muntatge és ideal posar un actor. Yeah. És normal, Jo agafo un actor i guanyaria, segurament, perquè és tota una porta
d'escena. És que pot ser molt competent, un actor.
Però vull dir que trobo que està muntat perquè un actor guanyi.
Ens arriba la lluita des dels Estats Units, perquè també ens segueixen des dels Estats Units, gràcies a internet.
Veus?
En Xavier Faura sí que va veure el debat aquí al vent a les 3 de la matinada. No sé que facis informació internacional. Diu, penso que les expectatives de la Palin eren tan baixes que qualsevol pot saltar el llistó posat a 2 centímetres de terra. De fet, en diverses ocasions no va respondre les preguntes del moderador. Molt millor ho va fer en Biden. Per un país conegut com el melting pot, un pot de barreja, diversitat, l'actual sistema de dos partits és totalment inadequat i no representatiu de l'actual diversitat.
Bueno, de fet, hi ha més candidats, el que passa és que no se'n parla mai, no?
Sí, sí,
hi ha una candidata del Partit Socialista, hi ha un candidat del Partit Verd, Bueno, hi ha més candidats, el que passa és que d'aquestos no surten, mai als mitjans, només a la premsa alternativa.
El que passa és que després sí que hi ha molta diversitat a l'hora de la representació.
Clar, els diputats representen el seu districte.
Però fins i tot a les presidencials.
Avui ho tornàvem a veure aquesta nit, no? Perquè, clar, la Cambra de Representants, quan es reuneixi per parlar d'aquest pla de rescat, doncs ja veurem si
tothom vota...
No vota com diu el líder del partit.
No en solum, hi ha dos partits.
No! L'has col·locat,
No,
però és el títol,
fa 5 minuts que dèiem que vas al Teatre Nacional de Catalunya i s'ha d'aprofitar. Parlem del Parlament de Catalunya.
Doncs fem un recull
dic,
sobre...
No, dic perquè aprofitem que la Lola García aquesta setmana deia La Vanguardia, aquest debat no interessa només que el 30% ja, abans de començar, i dius, home, Lola, sisplau, dona, que vivim d'això també.
Què el vas veure?
Sí, el vaig seguir, pujant i baixant.
El debat de...
Resums.
Qui d'aquí ho va...
No.
Tenia feina.
Jo ho segueixo habitualment per les ressenyes dels resums i per les transcripcions del Parlament de Catalunya.
Sí.
Però no és el mateix, com deia...
Sí, a mi m'agrada més llegir que veure la tele.
Sí, però com deia el Sergi, és que no és el mateix. Perquè tu llegeixes el discurs del Montilla escrit
sí.
I no és el mateix que veure el Montilla.
Interpretat.
Com el teatre.
No. Sí, però llavors hauria de triar un actor de president de la Generalitat, no?
Però com diu avui també Salvador Cardús, no hem de confondre el que és un espectacle televisiu o una tertúlia amb un debat de política general al Parlament, que potser té els seus ritmes, que potser a vegades no necessita d'aquesta espectralitat. Vull dir, no és la sala de tallers del Teatre Nacional de Catalunya on s'hi fan
sí,
un sol home.
Però els polítics han de convèncer. I clar, has de fer servir tot el que tens al teu abast per convèncer. I només amb un discurs escrit.
Potser per això ha triat un perfil més pujolià el president Montilla aquesta vegada, no?
Parlant de valors i de l'esforç i del treball.
Sí, una mica fent un matximbrat allò amb el president Pujol, no?
Està en la línia de Xavier Roig, també.
Qui cola tot?
Veiem, però, que ha donat de si, com a mínim, les conclusions, l'acord de política general.
Doncs veiem, UE Notícies diu que el suposat acord només existeix a la imaginació dels dirigents de Convergència i del tripartit, perquè en la pràctica no hi ha acord sobre res. Simplement calia escenificar-lo perquè interessa Convergència i el govern català. La negociació serà un fracàs perquè, entre altres coses, la crisi ha deixat el govern espanyol sense recursos. El Singular Digital diu que ha costat molt poder assolir la tan esmentada unitat i que, malgrat tot, és un avenç i un punt a favor de la part negociadora catalana a Madrid. Tothom sap, diu, que exactament res del que s'ha pactat acaba de convèncer cap dels designants i que la unitat és molt i molt fràgil, però el pas calia fer-lo i s'ha fet. A directe.cat es pregunten si es tracta d'una unitat de conveniència i diuen que la resolució aprovada ahir no pot ser més del mateix. A El Confidencial llegim que l'acord reforça la imatge catalanista de Montilla mentre el PP l'atribueix a les ànsies de protagonisme d'Artur Mas. I Diario Crítico diu que el secret del finançament català és no parlar de xifres.
Creieu en aquesta unitat formal pactada ahir? Serà real? S'arribarà a l'hora de negociar el finançament als calés per Catalunya sense escletxes?
Jo aquesta unitat se li hauria d'aplicar l'expressió que va utilitzar el president d'Esquerra durant el debat, allò de que de Matrix, no? Doncs jo crec que té molt de Matrix, això, no?
Aquesta unitat, sí. hi ha recel.
Bueno, jo crec que en realitat no, és com una mena de discurs en bucle, amb el qual doncs reclamem la unitat però no fem res per aconseguir-la, fins i tot a vegades se posa una mica de dificultats perquè se pugui aconseguir, perquè si se reclama algú que voti en contra dels pressupostos a Madrid no és precisament per forçar la unitat, o quan aquí se demana la concreció de xifres també va en la mateixa línia, i la impressió que dona finalment és que a veure qui és el culpable de trencar aquesta unitat, no?
Lola, tu creus
home,
que...
Home, sí, jo crec que té raó. El que passa és que aquesta unitat, encara que sigui fràgil, té una utilitat, que és donar un missatge, no? Donar un missatge a l'altra banda negociadora de que això va... a qui interessa. El que passa és que, clar, els mateixos protagonistes després no fan... no acaben de fer l'obra complerta, no? Fan una mica el teatre, però fan només doncs, fins a la meitat. I es queden en que el contingut no té res, és l'estatut. El contingut no és important en aquest cas. Pràcticament és agafar l'estatut i disseccionar-lo una altra vegada, no? Però sí que tenia una això sí que podia servir una mica per donar aquest missatge de fermesa.
Però donar més força al conseller Castells.
Però clar, és que si després, justament després d'afirmar-lo, diem que això no val per res, doncs ells mateixos acaben desvirtuant-ho, no? Perquè...
Xavier, com ho has vist?
Jo, hi ha gent que ha treballat seriosament per aquest acord, i alguns d'ells els conec, però coneixent els catalans a Madrid ja ens tenen calats. Això no anirà enlloc. No, home, no. Aquest no.
A veure, si home, no... Fem molt de soroll per tan poca cosa.
A veure, no compleixen l'Estatut, o els pressupostos no compleixen l'Estatut perquè no, pues portin el govern espanyol al Tribunal Constitucional. I és el que va fer un estat d'Alemanya, el Baden-Württemberg, quan va dir que el finançament era incorrecte, no es va dedicar, anem a fer, parlem. Van anar al Tribunal Constitucional, van anar al Rui i va dir... Això,
per fer això t'has d'esperar que hi hagi la negociació i tinguem un nou sistema, no? Sí, clar, és que no
estem
que
ho faran, ara en aquesta fase. Que el Constitucional tingui una certa credibilitat, no?
Clar. Bueno, però és un Tribunal Constitucional en els que els que volen presentar coses al creuen i participen.
De moment no ha fet cap sentència.
Sí, però inclús després quan votin en contra diran...
Prejutgem abans de...
Sí, però després votaran en contra. Nosaltres els catalans diem, no, hi ha dret, hi ha... Escolta'm, aquí hi ha representants dels partits que després protestaran del Tribunal Constitucional i han nomenat un representant. Ara, però no diuen que està polititzat, quan se l'han nomenat els partits, fins i tot els catalans.
Creus que aquesta unitat entre el govern tripartit i Convergència i Unió per defensar els calés, Sergi, arribarà molt...
Jo no em crec res. Jo, diguem-ne, jo sóc el paio de base que trobo que la credibilitat de fa molt de temps, amb aquesta qüestió concreta, des de que jo me'n recordo la credibilitat, diguem-ne, la gent, hosti, costa molt. Vosaltres que heu de parlar cada dia d'això... Hòstia, no sé com... Bueno, us deveu avorrir, no?
Però... Més coses, també, home,
però... No, ja ho sé. No. I a més, en el fons, se n'ha de parlar perquè és molt preocupant, perquè és la gent que gestiona com collons ens posem d'acord entre tots per viure, no? I com fem perquè el caler públic serveixi perquè el públic...
Tornem al processament, no?
Però, hòstia, jo no sé ni què creu ni què sembla. Jo penso que des del moment que va haver un moment que va semblar, almenys potser m'ho va semblar només a mi, però va semblar que quan això de l'Estatut, cony, que semblava que, hòstia, s'havia posat tothom d'acord, que tothom estava d'acord, inclús el PP no, vull dir que encara ha fet el PP, ha estat una garantia, diguem-ne, que la cosa tenia cap i peus, no? Hòstia, i escolta, 10 dies, i tota... I penses, bueno, no ho sé, tio. Em costa després de creure, de dir, sí, no, ara ens hem posat d'acord, no, però jo dic la xifra, però jo no la dic. Però sí, però després no sé què. Llavors, els pressupostos de l'Estat, sí, però tenim 25 al Congrés, sí, els 25, què fan els 25? Vull dir, per qui voten? Aviam, no sé...
Jorge...
Com hem entrat en aquesta dinàmica de barallar-se per diners? O sigui, hi ha diners. O sigui, és una dinàmica de, no, Catalunya falta més, Múrcia tal, els valencianets també, hi ha diners. Home, si tu l'impost del patrimoni el traus, com ha fet el PSOE, tens menys diners. Si tu no apliques taxes econòmiques a una transferència que se'n va a les Bermudes, els diners se'n van, però hi ha diners. Ara, és que aquesta discussió de tu 5 duros aquí, 20 duros allà, jo no ho entenc, però hi ha diners.
Com diu aquella frase de fa uns, em sembla que del segle XVIII, saps per què no torno els calés que em vas deixar ja fa temps? Perquè favors com aquests no es poden pagar amb diners.
Exacte, això està bé, ja.
Carles de Gràcia ens diu, no anant a votar, desapareixes de l'esquema dels polítics, d'acord, una de les perversions de la nostra democràcia és què passa amb aquells ciutadans que no se senten prou identificats o representats amb cap de les opcions.
La nostra la majoria,
aquest, això és la gran desgràcia.
No és prou representativa.
És una forma de comptabilitzar-ho.
En Carles ens ho segueix explicant, però fem una petita pausa publicitària i encarem la recta final de l'oracle d'avui en què hem convidat Sergi López i el seu Non Solum, que es podrà veure a partir del 9 d'octubre al Teatre Nacional.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
Schlecker!
Schlecker, la drogueria número 1 a Europa.
Schlecker! Estalvia 1 amb 44 euros i emporta't una bossa de Mada Frank comprant 3 Evacs Code Online més un en Go. I ja Mada Frank comprant Dodo Plus, estalvia 7 amb 40 euros comprant 2 detergents Ariel. Schlecker!
Abaixem els preus de més de 60 articles d'higiene íntima. Schlecker! Aquest mes, amb la revista Sapiens, especial Guerra dels Segadors, amb totes les claus de la revolta catalana del 1640. I, a més, el llibre Els Mestres de la República, un homenatge a totes aquelles persones que van crear la nostra escola. Descobreix-lo només aquest mes amb la revista Sapiens. Ja és al quiosc.
A l'Àfrica subsahariana, el 61% dels adults majors de 15 anys que viuen amb el VIH són dones. La pobresa provoca desigualtats i discriminació. Ajuda en Acció treballa per la igualtat de drets entre homes i dones.
Mouta per la igualtat de gènere. Col·labora amb Ajuda en Acció apadrinant un infant i contribuiràs al desenvolupament de tota la comunitat. Truca ara al 93 488 33 77.
Has vist? Torna la pell. Mira quina jaqueta més mona.
Sí, ja ho vaig llegir. Escolta, vols que anem aquesta tarda a Marfranc i de passada em miro unes camises per al Carles?
Ah, sí, i jo també em miraré uns pantalons, que em fan falta.
Aquesta tardor, la pell és la protagonista de la moda. I a Marfranc tenim la millor pell al millor preu. A més de tota la moda en primeres marques.
Marfranc, a Platja d'Aro, Puigcerdà i a l'Espai Gironès.
Aquesta tardor, torna la pell. Torna Marfranc.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
5 minuts i són les 4. Joan Cal a Lleida, Lola García, Xavier Roig aquí a la Diagonal 614 i en Sergi López i Jorge Picó al Teatre Nacional de Catalunya des del 9 d'octubre amb Non Solum, aquest espectacle hilarant que es pot veure, i tan divertit que es pot veure això, a la sala de tallers. Ens quedava un últim digital a la xarxa, Sílvia.
Doncs a l'Avantguarda Digital el trobem, diu que el papa diu que els anticonceptius neguen l'objectiu del matrimoni, que és tenir fills, i es mostra partidari dels mètodes naturals que permeten a la parella determinar els períodes de fertilitat. Benet XVI ha fet aquestes manifestacions al missatge que ha enviat a un congrés que es fa a Roma per commemorar el 40è aniversari de la promulgació per part de Pau VI de l'encíclica Humanae Vitae, la primera encíclica que va prohibir als catòlics prendre mesures en les relacions sexuals. El papa reconeix que a la vida de moltes parelles hi ha moments greus que aconsellen distanciar el naixement dels fills o fins i tot suspendre'l i advoca per recórrer als mètodes naturals. Benet XVI es refereix també als avenços de la ciència en la lluita contra l'esterilitat i en aquest sentit anima els científics a seguir investigant per prevenir-ne les causes.
Per algun lloc has començat, no?
Ja no et diu
dependència
de les relacions anals.
Ja no et diu abstinència, et diu que miris bé el calendari.
La temperatura. I després hi havia també el de l'esponjeta.
Tot el dia.
L'aguanta...
Ara, sempre es feina per la bona, eh? Sempre,
però...
Tot el dia amb la llibreta jo apuntant...
És la que acaba palmant,
tu. Digues, Joan, digues. Crec que el doctor Gino té un gran nombre de...
De fills.
De fillols.
S'haurien de dir Ogino.
Ogino, sí.
No, però a l'espectacle també surt una mica això, no?
L'Ogino.
Home, sí,
també surt això, el què? El tema del
sexe.
Sí, home, el ja t'ho he dit abans.
Li agrada que... el mateix.
Sí que surt, una mica sí.
Però Jorge encara no havia arribat, no ho has sentit.
Explica'm.
Perquè ha sortit una llista que diu que valencians i catalans, el tema de la fertilitat, fatal, eh?
Sí.
Ah, sí, valencians i catalans.
Sí, és per la contaminació, i com que ara
hi ha 80... Som una nació, és l'evidència.
És per la qualitat de l'aire.
És per els matosolls, ho diuen.
No, és per la contaminació.
Som una nació.
Ordre.
El que vaig sentir...
Us exciteu amb aquest tema.
Jo pel que vaig sentir a la doctora que presentava el projecte tenia a veure en que els catalans no es masturben, els joves catalans no es masturben prou, i per això...
Això no pot ser, no pot continuar això, No,
dic en sèrio.
I
sembla ser que per això, diguem que teníem massa...
Que no renovava.
Espermatozoi, exacte, massa espermatozoides morts o lents.
Sí, jo també vaig sentir això, que van dir que la manera de que funcionés era...
Sí, més
veure força porno
i més activitat sexual, encara que sigui solitària.
Doncs vinga, som-hi.
Però en canvi això contradiria el non solum.
Per què ho dius?
Perquè el non solum convida a estar acompanyat.
Convida a estar acompanyat, però escolta, que estar acompanyat no treu altre, m'entens què vull dir o no?
Que pots estar acompanyat i fer el...
Home, i tant, creixer.
Fer un anisme.
I tant.
Un anisme plural.
De vegades més val sol que mal acompanyat.
Hola.
Anava a dir que això de la qualitat del semen que expliquem tots els diaris avui... Que té relació amb la contaminació.
Té relació amb la contaminació. En Roig diu que no.
Que segons diu
ell és industrialista.
És culpa de Madrid. És culpa de Madrid, això.
Però ara m'explico.
És un tema seriós.
Ara m'explico això dels 80 per hora a Barcelona. Hòstia, és important.
Quan tu vinguis de Vilanova...
El futur de Catalunya.
Anar a 80 se't millora.
I això et frena el...
Millora la qualitat.
Millora la qualitat.
En fi, deixem-ho aquí. De cinema, com ho tens? Vas fer Park, a Venècia,
Park.
No?
Park. Bueno, ho vam presentar a Venècia, presentar. Sí, que fan un festival.
De l'Arnaud de Palliers.
Exactament. L'Arnaud de Palliers, molt amic nostre.
Que aquest té de bona qualitat.
Exacte,
aquest té de bona qualitat. Perquè el va renovar.
De Palliers.
I aviat esperem veure també la nova pel·lícula amb el Marretxa i te'n vas cap al Japó amb la Isabel Cuixet. En fi, mentre esperem que tot això arribi, tenim la possibilitat, com diem, i us ho recomanem de manera encesa i viva...
Ho tornaràs a dir?
Que ens vagin a veure non solum al Teatre Nacional de Catalunya a partir del 9 d'octubre. Marxem amb una frase d'aquestes que diem per acabar. Per cert, Roig, que he vist que aquí al començar el llibre en tens una de
nostra. Una frase que veu, vaig aprendre aquí. Sí, sí.
El Martin Luther King.
Sí.
Volia acabar, acabo,
no,
que sí, acabaràs.
Llegeixi la Sílvia, que és la d'on ho vaig sentir. No?
Va, Sílvia, llegeix.
La nostra generació haurà de penedir-se no tant de les odioses paraules i accions de la gent dolenta com del clamorós silenci de la bona gent.
Espera't, que jo em diré una de Sergi López. No pots anar tota la vida amb ulleres de plàstic. Ah, no? Si me les trec, em coneixeran. No. Tornem dilluns. Miquel Sallarès. Adéu-siau, bona tarda. Adéu.